nosaltres mateixos som capaços de fer. Uh-huh. No? El que sí que hem de ser, doncs, és això, doncs, una miqueta més flexibles en aquestes hores, no? Al cap i a la fi, hem de ser més tolerants, també, en aquells moments, i ser més flexibles, i això també ens ajuda a tenir una bona convivència. A veure, si aquí comencen a haver-hi dificultats de convivència, doncs ens ho hauríem de plantejar de cara ja l'any que ve, uh-huh. no? També, a veure què pot passar.
I ara sí, a la darrera... com tot té el seu final, el Nadal també tindrà el seu final, tot i que encara no l'hem ni començat, però ja hi som de ple. Com podem ajudar els nens a gestionar la transició i la tornada a una rutina diària i fer-ho, a més, de manera positiva? Perquè, clar, de cop es trobaran gairebé un mes de festa i, pum, tornem a l'escola el dia següent.
Jo segueixo dient, hem de mantenir les rutines al llarg de totes aquestes vacances. Rutines, a veure, no, rutines que no vol dir... Si cada dia me'n vaig a dormir a les 8, no vol dir que cada dia me'n pugui anar a dormir a les 8, no? Mm-hmm. Més petits, bueno, 8:30, 9, no? I a mesura que em vaig acostant a la data de tornada, doncs anar acomodant-me a aquestes hores, no? Els horaris, ja... del que faig habitualment. Uh-huh. I sí, quan comencem de nou, ens costarà, però és que ens costa a tots tornar. No? Llavors, bueno, hem d'acompanyar-los en el malestar, i això no ens agrada gaire, eh? Acompanyar en el malestar, no ens agrada gaire, però no estem acostumats, però hem d'acompanyar en el malestar, i a vegades acompanyant el malestar només cal estar en allà aguantant, doncs, que digui no em vull anar a dormir o no vull anar a l'escola, i tu, doncs, bueno, doncs acompanyes en aquest malestar i el portes a l'escola. Amb tot això que comporta, eh? Vull dir que a vegades es fa molt, molt, molt complicat i molt difícil.
Titular de la conversa d'avui seria seguim les rutines a la mida del possible?
Exacte, sí. Sí, perquè a vegades el que ens creiem és, bueno, és Nadal i això ens ho permet tot. No, no tot. Sí. Ens ho podem permetre, no? Hi ha dies de sí, podem fer excepcions, però, com et deia fa una estona, no? Quan l'excepció es torna la normalitat, llavors aquí és on comencen a haver-hi, doncs, ens resulta més difícil tornar a la normalitat.
Sara Tarré, psicòloga infantil i juvenil, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
A vosaltres, un plaer. To go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de callar. Hasta luego, cocodril.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre.
6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. Dues entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
36 minuts que passen de les 11 del matí.
Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar.
Mireu, fa 8 anys l'Àlex i en Bruno es van enamorar inesperadament, no tenien res en comú, ningú pensava que allò podria funcionar, però, contra tot pronòstic, es van prometre amor etern després d'un petó de pel·lícula enmig de l'Eixample. Aquesta segona part ens mostra els personatges 8 anys després. Evidentment, tot ha canviat, ara els protagonistes ronden els 40 anys i això de l'amor romàntic ja no ho veuen tan clar. Ara hauran de redefinir la seva relació per sempre. Evidentment, estem parlant de l'espectacle Smiley després de l'amor, una comèdia romàntica que ha escrit i dirigit Guillem Clouà. I avui a la Caravana tenim el plaer de saludar-lo amb ell i també a un dels seus protagonistes, com l'Albert Triola. Guillem, Albert, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com esteu? Perquè la setmana passada vau reestrenar amb Smiley després de l'amor. Com estan anant, això?
Estan anant superbé.
Molt feliços.
Sí, 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 estem omplint les primeres funcions. Crec que la gent tenia moltes ganes de retrobar-se amb l'Àlex i el Bruno i de tornar a veure aquesta segona part. I estan responent superbé. Estem molt contents.
Ara dèiem que la vam estrenar el 2020 durant la pandèmia i jo no sé si és que realment en aquell moment la gent estàvem tots molt tocats, però noto que ara la recepció és molt diferent, o sigui, molt més gran, molt més riures, molt més emoció, molt més... No sé, estic realment molt content de la rebuda que hem tingut aquests primers dies.
Dóna gust, sí, sí.
Comencem pel principi, com aquell que diu. Jo hi sortia del teatre i us veia fora del teatre i us preguntava, o us deia, que una de les coses que més em copsa d'una obra com aquesta és que no pares de riure, jo crec que gairebé durant tota l'estona, no pares de riure, i a l'hora que rius t'emociones. Des del vessant de dramaturg i des del vessant d'actor, com coi es fa això?
A veure, a mi és una cosa que m'agrada sempre intentar fer, no sempre surt bé, i quan surt bé és meravellosa. Jo sóc un dramaturg que sempre apel·la a l'emoció, dins de sota la capa aquesta d'emoció, després hi ha altres coses, i m'agrada que hi siguin, i que la gent comenti l'obra al sortir del teatre, i els hi faci reflexionar, i pot haver elements polítics, socials, etc. Però la meva principal obligació com a dramaturg gairebé és que la gent s'emocioni. I jo no dic que plori, no que riguin, senzillament que sentin coses. I si pots crear diverses capes de sentiment contradictoris, de vegades, com el que tu dius, i que això generi sensacions noves a l'espectador, doncs per mi és fantàstic.
A veure.
Jo crec que potser sí que és una de les claus de l'èxit, crec, aquesta. Primer, perquè l'escriptura del Guillem, això ja hi és i és meravellós. Però després, des de la interpretació, jo crec que hem trobat una manera de fer-ho molt... que no és dir, ai, mira, sortim a fer una comèdia i sortim a fer riure i sortim a fer quatre tonteries. No, la nostra implicació és màxima amb el material i això fa que jo sempre dic que la comèdia s'ha de fer de manera molt, molt seriosa, o com a mínim és com a mi m'agrada veure. I llavors, darrere d'una comèdia sempre hi ha molt drama i jo surto el primer monòleg i la gent es pixa, però jo estic patint molt. Llavors jo intento que aquest patiment doncs, sigui molt sincer i molt... molt, sí, molt real.
Per què calia una segona part d'Smiley?
Crec que tots ho necessitàvem bé. Jo crec que tot el que fem a la vida, i és molt bonic que sigui així, ho fem per en la vida i en la nostra professió, entenc, no? Que ho fem per necessitat de voler explicar una història i de voler transmetre-la a un públic i que això generi una reflexió o una emoció. En el meu cas, sí que tenia aquestes ganes de trobar-me, retrobar-me amb aquests personatges que ens han donat tant a tots i que crec que tenien encara una història per explicar, i que és què passa després del final feliç de la comèdia romàntica clàssica. I que tots, quan creixem i passem dels 40 i reflexionem una miqueta d'aquella idealització, de l'amor, del que ens podia portar la vida i que de cop i volta tot es relativitza i no tot són tan flors i violes, doncs està molt bé agafar aquells mateixos personatges en lloc d'escriure una obra nova i dir, vale, tot allò en el que creieu tan fermament, ara què passa 8 anys després o 10 anys després o quan ja has patit molt o quan ja t'has separat diverses vegades? I crec que era un tema molt interessant a explorar i, evidentment, que era una font, un altre cop, inesgotable d'una bona comèdia.
Guillem, has treballat sota pressió? Diu que en el sentit de Smiley va funcionar molt bé al teatre, va passar el que va passar amb Netflix, que va ser un boom mundial bestial. Ara la teva obra, Smiley, s'està representant arreu del món, no sé quants països hi ha. Has treballat sota pressió a l'hora de fer d'escriure aquesta segona?
Sí, ara no tant, però quan la vaig escriure, doncs el 2019, per estrenar-la el 2020, tenia una pressió altíssima, o sigui, ha sigut una de les obres més difícils que he escrit, precisament perquè l'ombra de l'èxit de la primera part d'Smiley era molt allargada, encara no havia passat tot el de Netflix i tal, però igualment no volia traicionar els espectadors, perquè hi ha molta gent aquí, sobretot aquí a Barcelona, que té Smiley en la seva memòria sentimental d'una manera molt profunda, significa molt per ells, o en el seu moment va ser important a les seves vides. I l'últim que voldria fer en una seqüela és trair aquesta sensació que tenen, aquest vincle emocional que tenen amb l'obra.
8 anys després, que ara ja són 11, Albert, com et sents fent de Bruno?
Ai, em sento molt feliç. És que és un personatge que m'agrada molt, ja me l'estimo molt i està creixent en mi, no? I, bueno, ara dèieu, o sigui, realment quan vam fer la primera part va ser un èxit, va ser un punt d'inflexió per les nostres carreres, però quan es va acabar. Jo mai havíem parlat de que més endavant potser faríem una segona part. Mai s'havia plantejat, vull dir, allò es va acabar i punt. I clar, quan el Guillem va tenir aquesta idea i ens va proposar, oi, va ser una felicitat molt gran poder tornar amb aquests personatges i ara ja una mica penso que espero que no ens abandoni.
Mira, la tenia pensada per després, és igual. Smiley 3?
És inevitable. No, jo sempre ho dic, seria molt bonic, o sigui, encara falten uns anys, perquè estiguem tots preparats i perquè tingui sentit fer un Smiley 3.
De 8 en 8?
De 8 en 8, la trilogia de Lynn Tucker, no? Les pel·lícules d'Antes de l'Amanecer i tal, eren de 7 en 7, si no recordo malament. 8 anys, 8, 10 anys, crec que és un plaç de temps suficient perquè uns personatges evolucionin o canvin gairebé radicalment en moltes coses. Per tant, jo sí que crec que estaria molt bé revisitar aquests personatges quan ja passin dels 50 anys i veure on són.
Clar, per tant, serà un sí.
Eh?
Per tant, serà un sí.
No ho sabem. Ara mateix
no et volem pressionar, Guillem.
La intenció i les ganes i el desig hi són. Ara, d'aquí al 2030, jo no sé què estaré fent amb la meva vida o si tindré ganes o si tindré una bona idea. Has de tenir una bona idea, també, per escriure una obra de teatre. Seria molt bonic. I jo no ho descarto i, evidentment, ho tinc en present i m'encantaria que així pugui ser, però tampoc és una decisió només meva. El Ramon i l'Albert n'hi han de ser, perquè, si no, res de tot això té sentit.
Ara una mica, què t'estimes més, el papa o la mama, Albert? Però de qui t'has enamorat més, tu? Del Bruno de fa 8 anys o del d'ara?
Ai, quina pregunta. Doncs no sé què respondre molt bé. O sigui, el Bruno de fa 8 anys potser era aquell moment de comèdia romàntica més explosiu, més de les papallones a l'estómac, més del que sents quan t'enamores. Però el d'ara m'agrada molt, també, perquè han passat anys, està més madur, tot i que continua sent el mateix angúnies de sempre. I el que està passant ara potser... són coses més... es fan reflexions com potser més importants, no? Està en un moment de la vida que ha de prendre unes decisions molt importants i això, doncs, com a actor també és molt interessant. Em quedo amb tot.
Guillem, com que no vull fer spoilers, si anem al Teatre Villarroel, què hi veurem? Quina història hi veurem? Perquè aquí pugui pensar, si vaig a veure Smiley 2 serà el mateix però repetit. No,
no,
no. I s'ha de dir també que la gent no ha d'haver vist la primera part, sobretot, perquè no passa res. Vull dir, són absolutament independents i la gent que no ho va veure pot veure aquesta.
Exacte. Hi ha males que vagin la sèrie de Netflix i que
també. Però el que veuran, així com la primera part era un homenatge express i directe i sense complexos a la comèdia romàntica, tant la de la clàssica dels anys 50 com la dels anys 90, i utilitzava aquells mecanismes que tots coneixem i que estem tan acostumats a veure les històries d'amor heterosexuals i ens les apropiàvem i en fèiem una història gay, en aquest cas. La segona part és una deconstrucció de tot això. Posem en dubte l'amor romàntic, diem realment... Aquell sant greal de la felicitat que tant buscàvem més el que ens proporciona la felicitat, o hi ha altres maneres d'entendre l'amor romàntic o no, o aquell fil vermell potser significa moltes altres coses que van més enllà de la literalitat de la llegenda que ens havien explicat. Crec que és una reflexió que al final culmina, sense fer cap spoiler, amb que hi ha tants fils vermells com persones hi ha i com maneres d'estimar hi ha en el món, i que som nosaltres els que ens construïm aquesta capacitat d'estimar, i aquí la dirigim i d'aquí la rebem d'una manera diversa i meravellosa.
Això dient del teatre vaig reflexionar molt sobre tot plegat, i és una pregunta que ara mateix no sé com fer-la, però sé que hi vull reflexionar sobre això. A la primera Smiley quedava molt clar el que ara ens deies. He agafat una comèdia romàntica tradicional, me l'he endut cap a casa nostra, cap a la comunitat LGTB, i ens hem posat al capdavant. Queda molt clar la reivindicació. Això ho hem normalitzat tant, o hauria d'haver quedat tan normalitzat, que en aquesta segona podem deixar-ho a banda i la història central és el paper que agafa una història d'amor? És igual la resta.
Qualsevol història que visibilitza una realitat alternativa a la cis-heterosexual clàssica, qualsevol història que expliqui una realitat LGTBI, sempre tindrà una càrrega afegida de política i social. En aquest sentit, jo no puc dir no, és que és una història com qualsevol altra i com per fer que sigui menys agressiva o menys perillosa. No, és una història gay. És una història d'amor gay de dos homes que...
I és reivindicativa.
És reivindicativa en si. Ara bé, no és didàctica, no és paternalista, no és... En aquest sentit, no volem donar cap lliçó.
No és paternalista, però és didàctica.
No és didàctica. Didàctica és que tu vols fer una classe, que tu vols ensenyar a l'espectador una manera d'entendre la teva obra. Tu estàs plantejant preguntes, estàs presentant realitats perquè la gent tregui les seves pròpies conclusions a partir del que tu mostres. Això no és per mi no és didactisme.
Sí.
En aquest sentit, és implícit la naturalitat i la visibilitat de les nostres realitats LGTBI ha d'estar implícita, de fons, no ha de ser el teu objectiu. Senzillament hi és, i això fa que arribi més lluny. Almenys jo intento escriure des d'aquest punt de vista.
I ara vaig a la segona, que em resulta complicada, eh? Hi ha molta gent que vam venir a veure l'espectacle formant part de la comunitat LGTB. Tens por que s'hi senti tan identificada que només vingui aquesta part de la societat a veure això?
No. De fet, amb la primera part ja ho vam veure, al final es va convertir en una obra mainstream a uns nivells que venia tot tipus de gent, no només venia gent LGTBI, venien famílies, venien nens petits, venien senyores grans, i aquí també passa això. És veritat que ara, els primers dies, el fenomen fan sí que està molt incrustat dins de la comunitat LGTBI i són els primers que es mouen, no? Però és una sèrie bastant mainstream en aquest sentit. Una obra de teatre, perdó.
Albert, ahir t'ho preguntava també al sortir de l'espectacle. Cansat? I em deia, sí, molt. I et deia, però emocionalment cansat? Perquè no pares a l'obra de riure, d'emocionar-te, de plorar. I és una constant.
Sí, és una obra molt cansada, potser de les més cansades que he fet mai, perquè és com pujar a una muntanya russa i abans de començar és com... Oh, ara hem de pujar aquesta muntanya. O sigui, tot això que fem és que anem a 200 per hora, passem per una quantitat de registres impactant. Però també alhora és bonic, gratificant, perquè notes l'energia del públic que retroalimenta i és una felicitat molt gran fer aquesta obra.
I preguntava abans al Guillem si havia rebut com pressió o si ell s'autopressionava a l'hora d'escriure aquesta segona part de Smiley. Tu l'has sentit a l'hora de fer-la?
No, no.
T'ho pregunto diferent. Com heu viscut aquest boom tan bèstia al que ha arribat a Smiley?
Mira, per mi, no sé, o sigui, el boom... No et sabria dir, o sigui, per mi va ser molt bonic tornar-nos a trobar al cap d'uns anys i tornar a estar allà mateix, vull dir, no sé, també amb aquesta segona ens hem fet productors, hem vist lo difícil que és quadrar els números en teatre, vull dir que no és un boom que diguem, oh, és que ens estem guanyant tants diners, no, estem lluitant aquí per ir remant, però sí que tornar-nos a trobar els tres i hem construït ja una cosa molt, molt bonica els tres i és com tornar a casa i tornar a ser a la família, no sé. Vull dir que ha sigut des d'un lloc molt íntim i molt bonic.
Mm. Guillem, et preguntava si hi hauria tercera part. Ens comentaves el que ens comentaves. Jo recordo que l'any passat, quan la temporada passada, quan vam poder parlar amb tu també als micròfons de Radio Estela, et vaig preguntar, però la segona part anirà a Netflix? I tenies molt clar que no. Mm-hmm. Segueixes tenint molt clar que no?
Sí, almenys ara per ara. Sí que és veritat que sempre pot passar qualsevol cosa i la seqüela passa 8 anys després dels fets de la primera. Netflix en el seu moment va dir que funcionava molt bé la primera temporada com a minissèrie, que quedava molt ben tancadeta i que no tenien cap necessitat de continuar. Ves a saber si d'aquí 5 anys doncs es despengen i diuen que hi tornem.
Anem a les petites filosofades, que m'agraden molt, i de seguida us pregunto també si ens dona temps pel món del teatre. Albert, és possible? És a dir, t'ho pregunto tu, no el personatge. És possible que dues persones tan diferents s'entenguin?
No ho sé.
Ho ha escrit el Guillem, saps?
No ho sé, en tot cas està molt bé barallar-se, intentar-ho, o sigui, només la lluita d'intentar-ho ja és molt.
Guillem.
Ha de respondre el mateix.
Sí.
A mi em sembla que si... és que l'altre dia vaig veure un meme d'aquells meravellosos que hi ha molt aquest debat, aquest fals debat a les xarxes ideològic de... És que has de ser amic de gent que sigui molt diferent a tu i això t'enriqueix i tal. I dius, bueno, sí, podem estar, no estar d'acord amb els ingredients d'una pizza, però si és amb els drets humans, doncs potser sí, tu...
Com política, és difícil.
Com política, dius, home, doncs jo no vull ser amic ni vull tenir una parella que un feixista, evidentment. I llavors, en el fons, tot es redueix en això. Estic fent el xiste, però és veritat. En el moment pot ser molt diferent amb algú, però compartir una visió de la parella i de la vida molt similar. I després a tu t'agradaran al gimnàs i aquestes coses, i aquest tipus de pel·li, coses que defineixen la teva personalitat, però que alguna cosa de com hem de navegar junts aquesta vida sí que l'hem de compartir.
Hem d'entendre que l'amor madura amb el temps?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Per descomptat. No, només madura i es converteix en una altra cosa. No és que maduri, que sigui el mateix i que sigui una poma, segueixi sent una poma, però una poma més madura. No, és que es converteix en una altra cosa totalment diferent. I tots dos hem de... Tots dos o tots tres, o els que siguin que comparteixin aquell amor, hem de tenir en compte que allò canviarà i que ens hem d'anar adaptant i acceptant i recol·locant tot això constantment allò que li pertoca perquè puguem aprendre i créixer junts. Mm.
La llegenda diu que quan dues persones estan destinades a estar juntes, un fil vermell invisible lligat al dit petit de la mà esquerra els uneix des del dia que neixen. I creieu en això?
No. Això és una gran tonteria.
Però és correcte.
Però és tan bonic, també, no? Vull dir que també a mi, jo sempre dic, a mi les comèdies romàntiques m'encanten, o sigui, em fascinen. Però a la ficció, m'agrada la ficció i m'agrada imaginar això a la ficció i això del fil vermell és una història preciosa, però clar, a la vida, a la realitat, doncs no.
Estic d'acord.
Anem al teatre. De moment esteu a la Villarroel, 15 funcions programades, després hi ha gira?
No. O sigui, no és de moment estem a la Villarroel, és que estem a la Villarroel...
I punt,
i s'acaba. Punt. És a dir, hem recuperat aquesta funció per fer aquesta obra, per fer 15 funcions especials nadalenques. No és una campanya de publicitat de després, ai, prorroguem que el públic no es lo pide. No, en sèrio, estem a l'off de la Villarroel amb funcions molt concretes i molt separades entre si fins al 21 de gener. I no us adormeu, perquè realment no hi haurà més funcions.
I estan desapareixent les entrades a la velocitat que desapareixen els cartells.
Ah, els cartells, això és molt preocupant. És molt preocupant i és molt bonic, perquè el cartell...
És que és molt xulo.
És molt xulo, l'Alfonso Casas, que és l'autor del cartell de l'obra i que va fer el cartell original d'Smiley U. Clar, hem forrat el barri de cartells i els cartells és que desapareixen, la gent se'ls emporta. I d'una banda sap greu, perquè no deixa de ser publicitat, però de l'altra, esclar, l'Alfonso és tan bo que ja ho entenc.
Albert Triola, projectes, va. A part d'Smiley, després de l'amor, que hi sereu fins al gener.
Sí, doncs després tornarem un espectacle que ja vaig fer l'any passat, que es diu La importància de llamar-se Ernesto, d'Oscar Wilde, que ja es va veure aquí en català, és amb la direcció de David Selves, però ara s'està fent l'explotació en castellà. Jo vaig entrar quan es va començar a fer en castellà. I ara tenim una gira a partir del març per Espanya... I després tornem a Madrid també amb una temporada al Teatro Pavón, o sigui que molt, molt content.
Guillem.
Jo ara, hi ha aquelles etapes que estàs en etapa de sembrar, no? Que estàs escrivint molt, hi ha molts projectes i, clar, quan sembres no pots parlar del que sortirà. Hi ha coses en el futur. El més immediat que sí que puc dir és que estrenem una pel·li nova basada en una obra de teatre meva que es deia Invasión, la pel·lícula també es dirà Invasión. I segurament l'estrenarem ara al Festival de Màlaga al març o així.
I entenc que el que estàs escrivint també reivindicació social, eh?
Hi ha una miqueta de tot, sí.
És indestriable, Guillem Crua, de...
La intenció sempre hi és, fàcil que faci, sigui teatre, cine, sèries, i sempre hi ha un compromís, major o menor, en funció del poder que jo tingui sobre la producció, però sí.
Guillem Clua, Albert Triola, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana Ràdio Estel. Molta sort amb aquesta segona part per segona vegada que ve a Barcelona. Anirà a Madrid o no?
En principi no ho tenim previst.
Bueno. Moltíssimes gràcies, deia, per venir. Els teniu a la Villarroel fins al 21 de gener. Gaudiu-los, que valen molt la pena. Gràcies.
Moltes gràcies.
Con historias que no tienen.
Ràdio Estel.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus. L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12:01. Bon dia, us informa Júlia Julvé. Educació insisteix que per corregir els mals resultats de l'informe PISA cal reduir les desigualtats entre alumnes. Ho ha dit la consellera Anna Simó a la Comissió d'Educació que aquesta hora s'està fent al Parlament. Més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La consellera Simó ha insistit en la situació socioeconòmica dels estudiants per explicar les diferències. La responsable d'Educació ha assegurat que la diferència en les notes entre l'alumnat migrant i els estudiants autòctons no són més àmplies que en altres comunitats autònomes de l'Estat i ha remarcat quins són els punts que cal treballar.
Evidentment que hi ha marge per la millora i molt i de manera prou ràpida, sobretot si combatem la segregació escolar i la pobresa infantil. Repeteixo, som la quarta comunitat autònoma en pobresa infantil de tot l'Estat.
Simó també ha insistit que si s'analitzen els resultats dels estudiants segons l'origen, però amb el mateix nivell econòmic i un entorn social similar, els resultats són iguals. La consellera també ha insistit que les competències bàsiques que es van fer després de l'informe PISA comencen a mostrar millores en els resultats i afirma que és perquè ja s'apliquen canvis tenint en compte aquesta desigualtat entre alumnes.
Moltes gràcies, Pau. I encara sobre educació, l'eurodiputat del Partit Socialista, Javi López, ha criticat el partidisme del Partit Popular a la visita que avui comença amb eurodiputats per avaluar la immersió lingüística a Catalunya. En una entrevista a Televisió Espanyola, López ha explicat que el seu partit va fer propostes sobre el programa d'aquesta visita i que no van ser acceptades. Entre d'altres, els socialistes volien que els eurodiputats també vagin a una escola on funciona sense problemes la immersió lingüística i es reunissin amb sindicats i també amb el món local.
Quan s'ha fet el programa d'aquesta visita i hem posat propostes sobre la taula de qui veure, no? En aquesta visita, al món local, als sindicats de professors, propostes del nostre grup polític no han estat ateses. No, i és un programa de part.
López, de fet, considera que és esbiaixada la visita que faran els eurodiputats de dreta, extrema dreta i del grup liberal. N'estarem molt pendents. Més qüestions. La Policia Nacional ha expulsat al Pakistan 14 persones detingudes per pertànyer a una organització d'origen d'ideologia radical que enaltia actes terroristes. 7 de les detencions es van fer concretament a Barcelona, una a Lleida, i la resta a València, Palma, Euskadi, Andalusia i també a La Rioja. Segons la policia, aquest grup revela un nou tipus d'amenaça molt greu per la seguretat pública, protagonitzada per individus no vinculats a grups jihadistes, com ara Daesh o Al-Qaeda, però amb una interpretació de la religió musulmana, diuen, molt intransigent. A través de les xarxes socials expliquen que s'alcen la violència i idolatren les accions terroristes comeses pels seguidors d'aquesta organització. I més qüestions, atenció, si passen les festes de Nadal a Madrid, Comissions Obreres ha convocat una vaga al sector de l'hostaleria pels dies 25 i 31 de desembre i també per l'1, 5 i 6 de gener, coincidint amb els dies, per tant, de Nadal, Cap d'Any i també Reis. En un comunicat, el sindicat diu que van a la vaga després de 4 reunions sense resultat sobre el conveni col·lectiu de l'hostaleria i les activitats turístiques de la capital. Se senten esclaus de la patronal i diuen que a aquesta no li importen les necessitats dels treballadors, que al cap i a la fi són els que tiren endavant tots els seus negocis. Reclamen, per tant, un increment salarial del 15% en 3 anys i la regulació del personal fixa discontinu a temps parcial. Ara són les 12:05. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
L'entrenador del Barça femení, Jonathan Giraldez, no continuarà la temporada que ve al club.
Bueno, las informaciones que salen, algunas de ellas son ciertas. Yo le comuniqué al club hace escasos días que tenía la intención de no renovar mi contrato.
Ho ha anunciat en una compareixença aquest matí, en la qual també ha explicat que ho fa oficial ara per poder concentrar-se en el que toca i que el focus estigui en les jugadores. Ha estat molt clar Giraldez, diu que marxa per seguir creixent professionalment i que ha rebut una altra oferta professional sense detallar a quin club o selecció marxa. Només ha desvetllat que no serà un projecte a Europa per no enfrontar-se amb el seu exequip. Té contracte amb el Barça fins al juny de 2024 i ara el club té 7 mesos per buscar-li un substitut. I continuen les reaccions sobre el nou Mundial de Clubs de la FIFA. L'última reacció ha estat la Lliga de Futbol, que ha anunciat que ho denunciarà al TAS. Segons Mundo Deportivo, la patronal del futbol estatal es posiciona en contra, ja que no s'ha consensuat amb les lligues nacionals, i diuen que aquest mundialet atempta contra la salut dels futbolistes. I un últim apunt en futbol, i és que a aquesta hora comença el sorteig de vuitens de final de la Champions. El Barça passa com a cap de sèrie, igual que Real Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat. Al butlletí de la una us explicarem tots els emparellaments.
N'estarem pendents. Moltes gràcies, Pol. Més informació, com deies, d'aquí una hora, serà la una del migdia. Sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6. La caravana, amb Joan Trias. Assumptes interns amb Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. A aquesta hora saludem el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Amb qui aprendrem de dret sobre un nou cas, sobre un nou homicidi abans que res, però Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Un home va fer creure a una jove que ell era originari de l'estrella Sirius i podria ajudar-la a arribar a una nova vida si se separava del seu vell cos. havia d'introduir-se en una banyera i deixar caure un assecador connectat. Segons li va dir, en un espai vermell al costat del llac de Ginebra, l'estava esperant un cos nou en el qual despertaria després de la seva aparent mort accidental. Tot plegat, però, amb una condició. La seva nova vida necessitaria diners, per la qual cosa hauria de contractar una assegurança de vida per cas de mort accidental per valor de 500.000 marcs, designant-li així com a beneficiari a ell mateix. Després de cobrar-ho, ell li portaria el capital a Ginebra. La jove s'ho va creure tot. Per això va deixar caure l'assecador a l'aigua amb l'esperança de despertar immediatament en un nou cos, sense passar-se-li pel cap la idea d'un suïcidi en sentit genuí, mitjançant el qual s'acabés la seva vida per sempre. És més, ella rebutjava la idea del suïcidi per creure que l'ésser humà no té dret a treure's la vida. El pla per l'acusat va fracassar al final perquè l'assecador no funcionava com era degut. És per això que l'acusat va trucar per telèfon a casa de la jove i va quedar sorprès que encara visqués. Després, en el seu curs, en el curs d'unes 10 converses telefòniques, li va anar donant instruccions per continuar els seus esforços per suïcidar-se. Finalment, però, va resultar impossible. Resulta igualment provat, en aquest cas, que la víctima no es trobava pertorbada per cap mena d'alteració psíquica.
Gràcies, Núria. Fins ara.
Doctor Gómez, una història gairebé de pel·lícula de ciència-ficció, això?
Doncs sí, però la veritat és que no és una història de ciència-ficció. De fet, segurament els oients han pogut comprovar que és així, i no només no és de ciència-ficció, sinó que és real i de fa temps, no? Dic perquè la nostra companya es referia a Marx, no? Uh-huh. Que és una moneda que de fet, clar, nosaltres no hem utilitzat aquí i que els alemanys sí que van utilitzar, els suïssos també, però abans de l'euro, i per tant estem parlant d'un cas real de les sentències de l'any 1983, de finals del segle passat, i sí que és veritat que quan un escolta aquesta història li sembla que pot ser efectivament una pel·lícula o un llibre, perquè té tres o quatre qüestions bastant increïbles que ara comentarem, però no, és un cas real, certament, sí.
Vinga, va, doncs anem a desgranar-ho tot plegat. Primer de tot, com es va resoldre un cas com aquest?
Doncs aquest cas a Alemanya, ja diem, a finals del segle XX, del segle passat, es va resoldre amb una sentència condemnatòria. Aquí no es va, per sort, al final no es va produir el resultat de mort d'aquesta noia, que va intentar treure's la vida, efectivament, i ara anirem a aquest punt, però no se la va treure, per sort, i llavors aquest senyor se'l va condemnar, aquest suposat extraterrestre del planeta Sirius, que no ho era, evidentment, se'l va condemnar per una tentativa d'homicidi en autoria mediata, que això és una cosa que sona una mica estranya i que després explicarem, però, clar, primer, temptativa d'homicidi perquè no es va produir el resultat de mort, i autoria mediata, després explicarem una miqueta, Joan, el concepte i posarem altres exemples, perquè, d'alguna manera, el Tribunal Suprem Alemany va considerar que aquest senyor havia instrumentalitzat, havia utilitzat a la noia per acabar amb la seva vida i lucrar-se a través d'aquesta assegurança de la qual ella era la tenedora, diguéssim, no? la titular, i ell n'era el beneficiari. No? Llavors aquí, diguéssim, la qualificació jurídica del cas al Tribunal Suprem Alemany va ser temptativa d'homicidi en autoria mediata. Això després ho anirem explicant una miqueta més detalladament.
Ara em posaré una mica més tiguis-miguis, doctor. S'hauria resolt de la mateixa manera aquesta qüestió a altres països? Per exemple, Espanya?
Doncs la veritat és que segurament no. El Tribunal Suprem va optar per aquesta qualificació jurídica perquè a Alemanya, igual que passa amb altres països, però a diferència d'Espanya, no hi ha el delicte d'inducció al suïcidi. No? Aquí, si partíssim de la premissa que aquesta noia es va intentar treure's la vida i això ho poguéssim qualificar com un suïcidi, que és una cosa ja discutible, de fet, perquè la nostra companya, amb la lectura del cas, ens deia que en realitat aquesta noia suposava a la idea del suïcidi, era una persona religiosa que es pensava, que creia, estava convençuda que el suïcidi era una cosa que estava malament. Ella, tècnicament, no es volia suïcidar, això als nostres oients els hi pot sobtar, i és una de les coses increïbles que tu mateix i jo abans comentàvem, no? que és que, clar, com és possible que es pugui dir que aquesta noia en realitat no s'estava intentant treure la vida perquè ella suposava el suïcidi, quan la realitat era que el que feia era exactament això. L'altre li deia que es fiqués a la banyera amb un assecador i ella havia de saber que si feia això perdria la vida, i de fet és el que volia fer. El que passa és que no volia, en realitat, no volia suïcidar-se, no? Llavors, partint una mica d'aquesta premissa i d'aquest fil del qual tirarem una miqueta més endavant també, la realitat és que el Codi Penal espanyol preveu un delicte que és la inducció al suïcidi. De fet, preveu una sèrie de conductes relatives al suïcidi, d'una banda la inducció, d'una altra la cooperació executiva al suïcidi, d'una altra la cooperació no executiva al suïcidi i, finalment, el cas de l'eutanàsia, amb una llei que la regula i que en determinats casos destipifica aquests supòsits de cooperació d'un tercer al suïcidi. Per tant, diguéssim, la resposta a la teva pregunta seria que si aquest cas hagués tingut lloc a Espanya, el Tribunal espanyol s'hagués pogut plantejar la qualificació jurídica del Tribunal alemany o una alternativa, si considerava que la noia el que feia era intentar suïcidar-se, que seria la qualificació d'inducció al suïcidi per part d'aquest senyor. La qüestió és que, com que a Alemanya aquest tipus no existia, o aquí es castigava per una temptativa d'homicidi o una temptativa d'assassinat en autoria mediata, o si no, aquest fet havia de quedar sense pena.
Em parlava d'inducció al suïcidi a Espanya. Deixi'm preguntar-li com està regulada aquesta inducció al suïcidi al Codi Penal espanyol.
Bueno, la inducció al suïcidi és una rara avis, realment, al Codi Penal espanyol, perquè, teòricament, el suïcidi no és delicte, direu. Clar, com vols que sigui delicte el suïcidi si la persona que, teòricament, cometria el delicte ha acabat morta? I, evidentment, bueno, no sé si és tan evident, però ho aclareixo, al Codi Penal espanyol la mort és una causa d'extinció de la responsabilitat criminal. Si una persona comet un delicte i posteriorment, quan ha de ser jutjada, ha mort, diguéssim, els seus hereus, això pot semblar una mica d'acudit, no? Mm-hmm. Però dret civil, els hereus sí que són hereus també, hereven, diguéssim, els deutes, diguéssim, de la persona traspassada, però els deutes, diguéssim, delictius o respecte al sistema penal d'una persona que ha comès un delicte i ha traspassat no es traspassen tampoc als hereus, no? Llavors, la mort extingeix la responsabilitat criminal i és per això que el suïcidi no es castiga com a delicte, però teòricament es podria castigar la temptativa de suïcidi i no es castiga tampoc. I, en canvi, la participació de tercer amb un suïcidi consumat o fins i tot un suïcidi intentat, això és més discutible, però es pot defensar, el Codi Penal espanyol sí que la castiga, i la inducció al suïcidi la castiga com un delicte que té una pena molt important, una pena de 4 a 8 anys de presó. I llavors sobta bastant, per exemple, que a Espanya l'inducció al suïcidi tingui prevista aquesta pena i, en canvi, per exemple, el Codi Penal alemany no sigui ni delicte, no? I a banda de la inducció, com dèiem, tenim altres conductes de cooperació al suïcidi. La diferència entre la inducció i la cooperació és que la inducció és dir-li a algú, convèncer a algú de fer alguna cosa, i en aquest cas suïcidar-se, i la cooperació al suïcidi pressuposa que el suïcida ja ha pres la decisió de treure's la vida i el que fa el tercer és ajudar-lo materialment a treure-se-la, no? Llavors aquí la pena és una mica més reduïda o no, en funció de si aquesta cooperació és executiva o no. Però en qualsevol cas, el que sobta aquí és que el fet principal, el suïcidi, no sigui típic, no sigui delicte, i en canvi el Codi Penal espanyol s'animi, diguéssim, a castigar conductes de tercers al suïcidi. En el cas del Codi Penal alemany, l'única conducta de tercers de cooperació al suïcidi que es castiga és la cooperació executiva al suïcidi, el que diuen els alemanys l'homicidi rogat, no? Aquí seria una mica la idea que una persona que es vol suïcidar no es pot suïcidar perquè no té la capacitat material per poder fer-ho. Recordem, per exemple, el cas del Ramon San Pedro, que potser un altre dia el podíem comentar també a l'estudi, que va donar lloc a aquella pel·lícula de Mar Adentro, que fa uns anys es va fer molt, molt famosa, va guanyar un Òscar, etc. Clar, aquell senyor volia treure's la vida, però materialment no podia perquè de coll avall estava immòbil, no? Uh-huh. Llavors el van haver de jugar a tercers, i això és justament el que el Codi Penal alemany castiga, però la inducció, que és el cas que ens ocupa, no.
Val. Tornem, doncs, a la solució alemanya de l'homicidi. M'he apuntat abans que deia autoria mediata.
Sí.
Com és aquesta figura, per entendre-ho bé, del que ens està parlant?
Sí, aquesta figura és una mica, dita així, diguéssim, és una mica estranya, però, diguéssim, autoria mediata es distingeix de l'autoria immediata, que seria l'autoria directa, la realització directa de la conducta típica. No sé, quan A vol matar B i agafa un ganivet i li clava bé el ganivet al pit, això seria autoria immediata o autoria material o autoria directa. I a diferència d'aquesta autoria directa, l'autoria indirecta o autoria mediata és la realització d'un fet delictiu a través d'un altre al qual s'utilitza com a instrument. No? D'aquí que el Tribunal Suprem alemany, amb el cas que ens ocupa, considerés aplicable aquesta figura, perquè d'alguna manera aquesta persona siriana, aquesta persona del planeta Sirius, va utilitzar la jove, diguéssim, per acabar amb la seva vida. Llavors, posats a posar algun exemple més que als nostres oients els pugui servir per il·lustrar aquesta figura, no? Aquest instrument o aquesta solució de l'autoria mediata, clar, l'autoria mediata serveix, per exemple, quan A indueix a B, una persona indueix a una altra a realitzar una conducta delictiva sense que l'altra ho sàpiga, és a dir, a través de l'engany. Imaginem, per exemple, un cas, i això va passar a Barcelona, per exemple, fa uns anys, que van arribar unes models argentines al Prat, a l'aeroport del Prat, amb unes maletes que va resultar que els detectors policials van comprovar que estaven plenes de droga. Aquestes noies es van passar pràcticament un any en presó provisional a casa nostra i finalment se les va posar en llibertat i el judici se les va absoldre perquè es va demostrar que les havien enganyat, que en realitat portaven droga dins de la maleta sense saber-ho. Clar, les persones que van ficar aquesta droga, aquestes maletes, van utilitzar aquestes noies com a instrument pel tràfic de drogues. Aquest seria un cas d'autoria mediata, en aquest cas, òbviament, no d'un homicidi, sinó d'un delicte de tràfic de drogues. Imaginem, per exemple, un altre cas on la persona que tècnicament comet el delicte en realitat l'està cometent enganyada per una altra de forma justificada. Imaginem que vol detindre a B i presenta una denúncia per virtut de la qual B hauria de ser detingut per la policia. Però és una denúncia falsa, no? Presenta una denúncia dient que havia comès un delicte, la policia el deté, que és justament el que vol A. La policia actua de forma justificada, però enganyada per A, que ha presentat una denúncia falsa. Això seria un altre cas d'autoria mediata per utilització d'un instrument que actuaria de forma justificada. Mm-hmm. I en podem posar algun altre.
Mm-hmm. Posi algun altre, sí, perquè quedi el tot clar.
Un últim que podríem posar, per exemple, seria, imaginem que un adult, li diu a B, que és un menor d'edat, que utilitzi un misto per prendre foc a un bosc, per exemple, no? Uh-huh. Cosa que el menor fa efectivament. Com que el menor és menor d'edat, certament se li podria posar alguna mesura de la llei 5-2000 de responsabilitat penal del menor, però no se li podria aplicar el Codi Penal amb les penes del Codi Penal perquè no és un adult. D'alguna manera podríem dir que l'adult hauria utilitzat el menor per cremar un bosc. No? És a dir, que en certa forma l'autoria mediata és una mena de pedaç, no? És una mena de solució que el Codi Penal preveu per aquells casos on el delicte es comet a través d'algú que realment no podria respondre, o bé perquè actua sense coneixement, o bé perquè actua enganyat, o bé perquè actua sense llibertat, o bé perquè actua justificadament, o bé perquè no és responsable penal.
Perquè quines altres classes d'autoria existeixen al Codi Penal espanyol?
Clar, en certa forma ho hem plantejat ja, la diferència entre l'autoria mediata o indirecta i l'autoria directa ens permet distingir el cas que ens ocupa, el cas Sirius o els exemples que hem posat ara, dels casos més habituals, que serien els casos on l'autor del delicte és qui realitza el tipus de forma directa, no? Com el cas aquest que dèiem de A, que mata B, clavant-lo un punyal. Mm. Però després hi hauria una tercera modalitat, una tercera forma d'autoria, que seria la coautoria, i potser algun dia podem posar algun, perquè n'hi ha molts, algun cas interessant de coautoria per acabar d'explicar-la amb una mica més de detall. La coautoria, es diu al Codi Penal, que és la realització conjunta d'un fet delictiu. Diverses persones que es posen d'acord per cometre un delicte, i normalment les diverses persones que es posin d'acord per cometre un delicte estructuraran el projecte criminal dividint-lo en diferents funcions, diferents rols, diferents parts, i cadascuna d'aquestes persones assumirà el domini, el control d'una d'aquestes parts, amb la característica que tothom s'haurà posat d'acord amb tot el pla, de forma que no és que cadascú se li atribueixi només responsabilitat penal per la part del pla que realitza, sinó que tothom se li atribueix responsabilitat penal pel conjunt del pla, perquè tothom s'ha posat d'acord amb aquesta distribució, no? La característica fonamental de l'autoria, com a realització del tipus al Codi Penal espanyol, és que l'autoria directa, l'autoria mediata o indirecta, que queda el cas Sirius, i aquesta coautoria, que explicarem un altre dia a propòsit d'un altre cas, es castiguen de la mateixa manera. És a dir, quan un jutge o un tribunal arriba a la conclusió que algú és autor, amb alguna d'aquestes tres formes d'autoria, directa, indirecta o coautoria, la pena seria la mateixa. No succeeix el mateix, en canvi, amb la participació. La participació és una forma diferent de responsabilitat.
Val. Ens queda poc temps, però encara m'he apuntat dues preguntes que li vull fer. La primera, ens deia abans que la inducció al suïcidi és un cas realment estrany, però clar, entenc que si és el Codi Penal espanyol és perquè passa.
Sí, el que passa també és que no és fàcil provar-lo, perquè es pugui castigar una inducció al suïcidi s'ha de donar una inducció, i perquè es doni una inducció s'ha de donar una influència psicològica amb un tercer. I aquesta influència psicològica amb un tercer per fer el que l'inductor vol que faci pressuposa poder provar que el tercer que fa el que l'inductor vol que faci no havia pres prèviament la decisió de fer-ho. És a dir, que si, per exemple, ara sortim de la inducció i en un segon tornem, no? Si A indueix a B a cometre un homicidi, però resulta que es pot demostrar que B ja havia pres prèviament la decisió de cometre aquest homicidi, és a dir, que no comet l'homicidi convençut per A, sinó que de fet ja ho havia decidit, tècnicament no hi hauria una inducció. La inducció és la creació de la resolució en un altre, no? En el cas del suïcidi passa el mateix. Si A indueix a B a suïcidar-se, però posteriorment es pot provar, per exemple, imaginem, perquè abans que A indueixi a B, B ja havia deixat una nota escrita acomiadant-se de familiars i amistats, etc. És a dir, que havia pres la decisió de suïcidar-se, tècnicament es podria dir que no l'havia convençut, per tant, que no l'havia induït. Per tant, és un cas que es pot plantejar, però en la pràctica no resulta fàcil provar que la resolució suïcida l'ha creat, diguéssim, l'inductor i no la pròpia persona que se suïcida o s'intenta suïcidar, no?
I finalment, una pregunta que no té res a veure amb aquest cas, però jo sí que m'hi he quedat amb el que ens explicava el doctor, i abans he entès, doctor, si no m'equivoco, que a una persona menor no se li pot aplicar mai el Codi Penal, hi ha altres formes d'aplicar penes, però no el Codi Penal. La meva pregunta és, si ens estem acostumant, com si passés gairebé cada dia, tampoc és el cas, però sí que és veritat que hem vist una allau, per exemple, de casos d'agressions sexuals, darrerament, els darrers mesos, on cada cop més s'hi veuen implicats menors d'edats. Si el menor d'edat comet una acció penal, al final, no sé si m'estic explicant, per què no hi acaba d'entrar en el Codi Penal?
Sí, no, perfectament, Joan. Mira, us explico ja per acabar dues coses. Primer, l'exemple que hem posat abans de no responsabilitat penal del menor i responsabilitat penal de l'adult que instrumentalitza o utilitza el menor per cometre el delicte, aquell de la de l'incendi, no? El bosc amb un misc,
etcètera. Uh-huh.
Clar, per acabar d'entendre que això sigui un cas d'autoria immediata i el menor no respongui en absolut, hauríem d'entendre, no sé, que fos un menor molt menor, que fins i tot l'adult l'enganyés respecte al misto, que el menor es pensés que era un misto de joguina i no ho era, etcètera. Uh-huh. Per deixar clar que seria un cas no només amb utilització d'un menor, sinó d'engany per part d'un adult sobre un menor, molt menor, etcètera, no? Per deixar clar una mica el que volíem dir abans. Uh-huh. Clar, els casos que planteges tu ara no tenen res a veure i potser un dia podem parlar només d'això perquè és un tema molt interessant. Posar algun exemple, malauradament n'hi ha hagut uns quants darrerament relatius a la llibertat sexual, sí, i parlar d'aquest àmbit. Llavors, la idea molt resumida seria que la